L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 28 d'octubre, que com és habitual i diàriament, l'obrim també anticipant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem destacant que han estat desimputats els responsables de política financera i els auditors per la fallida de la cooperativa de l'Aldea. La decisió ha causat sorpresa i perplexitat entre els socis afectats i la Junta Rectora, que anuncien recursos i accions de responsabilitat patrimonial. L'Ajuntament de Deltebre i l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de la Salut signen un nou conveni per blindar el servei de rehabilitació al municipi. I encara a ritme de qüestions relacionades amb l'atenció sanitària, avui destacarem també que els serveis territorials de salut de les Terres de l'Ebre inicien el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a la comarca de la Terra Alta. A Santa Bàrbara, la Fira de l'Oli enguany és vestigi de Nadal. Una tercera carpa amb una mostra de pessebres i productes nadalencs serà la principal novetat de la fira. El certamen coincidirà amb la 18a edició de les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli, que comencen aquest diumenge i s'allargaran fins al 29 de novembre. I més d'un 40% de la tonyina comercialitzada com a roja és un frau perquè és d'altres espècies. Aquesta és una de les principals conclusions que en el dia d'ahir es van presentar en el marc de la 8a edició de les jornades científiques de la tonyina roja que el grup Balfegó organitza a l'Ametlla de Mar. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia d'este dimecres. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La titular del jutjat número 1 de Tortosa ha desimputat de les diligències prèvies per la fallida de la cooperativa de l'Aldea l'exdirector general de Política Financera Ferran Sicart, els inspectors de l'organisme Ramon Cortacans i Pau Benito, així com l'auditora BDO i el seu responsable Juan Carlos Torres. Tot i reconèixer la manca de diligència i les deficiències en el control financer de l'entitat, la interlocutòria a la qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies eximix de responsabilitats l'empresa i la Generalitat encarregada de la supervisió. La decisió ha causat sorpresa i perplexitat, tal com més tard escoltarem, entre els socis afectats i també la Junta Rectora, que ja ha anunciat la presentació de recursos i reclamacions patrimonials. Tot i admetre que en el cas de la cooperativa de l'Aldea, la Generalitat hauria d'haver dut a terme un control més escrupolós de l'entitat i dels seus dirigents, imposant-los possibles sancions, la jutgessa de Tortosa considera que la Direcció General de Política Financera i Sicart, com a principal responsable, va dur a terme una tramitació adequada de l'expedient sancionador que finalment va acabar sent arxivat. La Generalitat havia detectat irregularitats l'any 2007 en la supervisió de les auditories, també en la gestió de la secció de crèdit que operava de manera irregular com un banc més gràcies a l'empara de Bankia, també imputada en el cas. En aquest cas, l'exdirector general de Política Financera, Ferran Sicart, s'hauria limitat a demanar alguna documentació a la cooperativa, però en alguns casos no ho hauria fet, i donar per bo el compromís dels seus dirigents de resoldre les deficiències. La interlocutòria, però, considera que aquesta actuació posa de relleu la manca d'efectivitat de la legislació vigent en matèria de control d'aquestes entitats. També desimputa els inspectors de l'ENS, Pau Benito i Ramon Cortacans, a qui atribuïx únicament l'elaboració de l'informe d'inspecció i no en la tramitació de l'expedient sancionador on s'haurien produït les irregularitats. De la llarga llista d'imputats en la investigació per la fallida i en resposta a les peticions efectuades pels respectius advocats, en surten també Juan Carlos Torres, responsable de l'auditora BDO, que deixa de ser també responsable civil subsidiària, malgrat considerar que l'actuació de l'empresa no va resultar diligent a l'hora d'auditar els comptes de l'entitat. La jutgessa creu que no hi ha indicis per atribuir a Torres una participació directa o dolosa en l'ensorrament financer de la secció de crèdit. La jutgessa subratlla que el sistema de controls previst per la legislació vigent resulta inefectiu davant un falsejament voluntari dels comptes. En aquest sentit, considera que els auditors no han de descobrir irregularitats, sinó que només han de verificar que els comptes s'hagin fet correctament. La jutgessa, però, qüestiona l'actuació de l'auditora a l'hora de fer constar la pignoració d'actius en Bankia o les partides per compres i vendes fictícies que hauria impulsat l'exgerent Daniel Ferrer. L'Associació d'Afectats i la Junta Rectora de la Cooperativa, que recordem està sortint d'un complex concurs de creditors, han lamentat la decisió judicial que exonera els responsables, tant auditors externs com l'administració, que legalment havia de supervisar els comptes de la fallida que encara manté entrampats 4 milions i mig d'euros dels estalvis d'uns 300 impositors des de finals de l'any 2011. A la pràctica, la decisió judicial dificulta seriosament la possibilitat que l'entitat i els socis afectats poguessin exigir-los indemnitzacions per la seva actuació. El president de l'Associació d'Afectats per la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aldea, Jordi Gas, mostrava la seva sorpresa per la desimputació i recorda la responsabilitat de la Generalitat i els auditors en la fallida de l'entitat. Jordi Gas.
Pues hem quedat una mica sorpresos perquè si en un principi estaven imputats no entenem ara per què s'hagin desimputat, no? I més quan, igual que els altres, eren responsables, no?, eren responsables del control i fiscalització dels comptes de la pròpia cooperativa, no? O sigui, la Generalitat tenia d'ofici que haver controlat, perquè a més és l'òrgan gestor supervisor per llei del propi Departament d'Economia i Finances, i a més els de BDO eren l'auditoria externa, que si ells aquest filtre l'haguessin fet correctament, haguessin auditat tal com tocava, pues la cooperativa no hagués arribat a la situació que va arribar, perquè això ja feia anys que anava, no? I això va quedar demostrat ja a les diligències prèvies, no?
Per la seva banda, la presidenta de la cooperativa de l'Aldea, Montserrat Llosa, qualifica d'injustícia la desimputació i anuncia recursos i reclamacions patrimonials. Montserrat Llosa.
A mi és una injustícia que això se desimputi a aquesta gent. Suposo que deu ser pels fonaments jurídics o el que sigui, però honradament jo considero que s'ha fet un greu dany a les persones del poble que estan afectades i que això d'una manera o altra s'ha de solucionar. Ara el que estem estudiant és d'interposar una acció de reclamació patrimonial contra la Generalitat per danys i perjudicis ocasionats. I en quant a lo del BDO, pues, també, vull dir, això ho hem de recórrer, això s'ha de recórrer, no es pot deixar estar així. Sempre hem dit que lluitarem fins a l'últim moment i ho farem.
Ara, les esperances per reclamar possibles indemnitzacions se centren en la imputació i possible processament de Bankia per suposada apropiació indeguda dels fons dels impositors i intentar incrementar els seus beneficis a costa dels socis de l'entitat. Tot i això, el pròxim 27 de novembre, la secció segona de l'Audiència de Tarragona resoldrà sobre l'abast d'una recent reforma del Codi Penal en el recurs d'apel·lació presentat per l'entitat i al qual s'ha oposat únicament l'Associació d'Afectats. Els impositors han recordat que l'exclusió de responsabilitats en el cas de l'Aldea, d'acord amb el Codi Penal, no pot prosperar atès que l'entitat financera no ha acreditat que disposava d'un programa de prevenció de delictes o compliment normatiu segons preveu la llei. D'altra banda, la interlocutòria del jutjat número 1 de Tortosa manté la imputació de Teresa Baiges, l'esposa del mateix Daniel Ferrer, l'exgerent per simulació de contracte. Segons en recorda, la interlocutòria l'exgerent l'hauria contractada per la cooperativa sense haver fet cap feina amb l'únic objectiu de beneficiar-se fiscalment per reduir la seva nòmina d'on sortia el salari de la seva dona. Finalment, la jutgessa rebutja la demanda del mateix Ferrer de que sigui la Guàrdia Civil qui efectue una nova pericial. També rebutja desimputar totalment un dels proveïdors per suposada falsificació de factures, Joaquim Castell, que considerava prescrits els fets. Tot i que accepta que les factures del 2008 ho estiguen, recorda que no així les de l'any 2009, estimant parcialment el recurs. La jutgessa diu que de les converses entre l'empresari i Ferrer s'extreu que de manera acordada van actuar de forma no ajustada a dret. Amb els sobreseïments acordats, la llista d'imputacions es queda en aquests moments amb més d'una vintena de persones, amb l'exgerent Daniel Ferrer i Bankia, incloent en responsables de l'antiga oficina d'Amposta, al capdavant, així com l'esposa de l'exgerent, l'anterior junta rectora de la cooperativa i 14 empresaris i proveïdors acusats d'inflar factures per a que Daniel Ferrer pogués aconseguir subvencions més quantioses.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Obrim ara un bloc dedicat a les qüestions relacionades amb l'àmbit sanitari. Parlem primerament de l'Ajuntament de Deltebre, que amb el GIPS ha signat un nou conveni per blindar el servei de rehabilitació. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'alcalde Deltebre, Lluís Soler, i el gerent de l'Institut Català de la Salut, Pere Montserrat, van signar la setmana passada un conveni que permet blindar i millorar el servei de rehabilitació que es presta al municipi des del desembre del 2006, amb un espai propi i adaptat a les necessitats. L'alcalde Deltebre destacava que aquest servei suposa un gran benefici per a totes aquelles persones del municipi que diàriament en fan ús, per això des de l'Ajuntament han treballat intensament per tal que aquest servei continuï al municipi. Lluís Soler.
Bé, el tema del servei de rehabilitació és un tema recurrent. Jo mateix, estos anys anteriors, quan estava a l'oposició, teníem el risc i ho vaig fer públic perquè tenia indicis que rehabilitació se'n podia anar a altres poblacions i durant 4 anys s'ha estat negociant un conveni durant els últims 4 anys. No obstant, aquest conveni no es va arribar a materialitzar mai, per tant, la inestabilitat de tindre el servei de rehabilitació aquí del Tebre era en una fragilitat extrema i una de les primeres coses que hem volgut fer el nou govern municipal és blindar totes aquelles coses que són fronts oberts que ens han vingut heretats i, per tant, el servei de rehabilitació és un d'estos. El conveni de rehabilitació diu que el servei de rehabilitació se prestarà del Tebre durant 10 anys, per tant vol dir que tenim blindat el servei, que l'edifici passen a l'edifici que es va fer fa 5 o 6 anys per a neix i que s'utilitzava per un altre servei i que a més la inversió per adequar aquest edifici nou que s'ha malbaratat durant els anys i que no s'ha fet com tocava, pues, l'assumirà el servei de rehabilitació i no l'Ajuntament de Deltebre. Per tant, vol dir que l'Ajuntament de Deltebre no li costarà cap cost, no cobrarà tampoc cap lloguer, com estava previst, perquè preferim no cobrar lloguer, però sí, en aquest cas, que es faci la inversió perquè l'Ajuntament no l'hagi de pagar, que es paguin els subministraments i que es paguin els manteniments, i per tant l'únic que fem l'Ajuntament de Deltebre és deixar un local que a hores d'ara estava en mal estat i que m'ho han de tornar en perfecte estat i durant 10 anys fent un servei de primera qualitat com és el servei de rehabilitació per a la gent de Deltebre que ho necessita, la gent de les altres poblacions que ve del Tebre i que, en aquest cas, tot el risc que havia que se n'anés a altres poblacions, ara ja no se n'aniran ni es quedaran a Deltebre.
L'Ajuntament cedeix a l'empresa pública gestió i prestació de serveis de la salut GIPS l'ús d'un local de 327 metres quadrats annex al complex esportiu durant els propers 10 anys. A més de la millora de l'espai, GIPS també ha avançat que hi haurà una inversió en aparells.
Gràcies, Lluïsa, i no abandonem les qüestions de l'àmbit sanitari. Parlem dels serveis territorials de salut de les Terres de l'Ebre que inicien el programa de detecció precoç de càncer de colon i recte a la comarca de la Terra Alta. Ahir mateix, 27 d'octubre, s'enviaven ja les primeres cartes d'invitació del programa adreçades a homes i dones terraltins d'entre 50 i 69 anys d'edat. El programa té per objectius principals en reduir la incidència dels càncers de colon i recte que actualment és el càncer que genera més casos d'aquesta malaltia anualment entre homes i dones amb més de 700 nous casos cada any en el conjunt de la demarcació de Tarragona. L'objectiu és en reduir-ne la seva mortalitat, que és de més de 200 defuncions anuals. La implantació del programa a les Terres de l'Ebre ja va començar al maig de l'any 2012 a la comarca del Baix Ebre i posteriorment a la del Montsià. Actualment ja s'hi han convidat més de 30.000 persones de totes dues comarques i han participat un 60% d'aquestes persones invitades. La implantació del programa a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre es farà en un termini de 2 anys. En una primera fase es convidarà la població, com dèiem, d'entre 50 i 69 anys de la Terra Alta, que representen un total de 3.127 persones. La segona fase abastarà les àrees bàsiques de salut de la Ribera d'Ebre, Móra d'Ebre, Móra la Nova i Flix. Durant els últims mesos, diversos professionals han estat treballant per dissenyar, planificar i fer tots els preparatius per tal de poder iniciar el programa de manera efectiva a la Terra Alta. Ara, amb l'enviament de les primeres cartes, s'engega tot el procés per tal que en un termini de 2 anys puguen participar tots els homes i dones de la franja d'edat compresa entre els 50 i els 69 anys de la comarca. La prova utilitzada és el test de sang oculta en femta immunològic, que és capaç de detectar quantitats mínimes no visibles de sang a la femta. Aquesta prova és un test molt senzill que es realitza a casa i que no necessita cap tipus de preparació prèvia. En els casos en què el laboratori detecte que el test és positiu, es farà una colonoscòpia per tal de descartar l'existència d'un càncer o, en cas d'haver-n'hi, diagnosticar-lo i fer-ne el tractament de forma ràpida. D'aquesta manera es podran diagnosticar càncers en fases precoces quan encara tenen una alta probabilitat de curació. Cal saber que en la majoria dels casos en què el test de sang oculta en femta surt positiu, no es tracta d'un càncer, ja que hi ha altres causes de sagnat amb la femta. Totes les persones residents a la comarca de la Terra Alta aniran rebent en primer lloc aquesta carta de presentació i al cap d'unes setmanes una segona carta, aquesta ja d'invitació al programa. Les persones que desitgen participar hauran d'anar al consultori o centre d'assistència primària que se'ls indique a la carta per tal de buscar el kit per recollir la femta i tornar-lo al centre d'atenció primària de Gandesa. Les anàlisis se realitzaran al laboratori de l'Hospital de Tortosa del Verge de la Cinta. En cas de resultat positiu, la persona serà citada a la consulta d'infermeria de cribatge en aquest mateix centre per avaluar la necessitat de fer-se una colonoscòpia. En funció del resultat d'aquesta, es realitzaran les accions corresponents, que en el cas d'un càncer serà el seu tractament immediat. La iniciativa forma part del programa de detecció precoç del càncer de colon i recte de Catalunya, que actualment s'està aplicant en algunes zones concretes del territori català i que s'està ampliant de manera progressiva a tota Catalunya. La Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer, FUNCA, que des de l'any 1998 és qui porta la coordinació del programa de detecció precoç del càncer de mama a Tarragona i les Terres de l'Ebre, és l'encarregada de coordinar també aquest programa que ara s'inicia en una nova comarca de la demarcació tarragonina. En aquest programa hi tenen un paper fonamental l'Atenció Primària de Salut i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Paral·lelament, la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre anirà informant a les seves delegacions de l'existència i posada en funcionament del programa, així com promourà també la seva participació.
Informatiu Emute.
Parlem ara de la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara, un certamen que enguany es vesteix de Nadal. Una tercera carpa amb una mostra de pessebres i productes nadalencs serà enguany la principal novetat de la fira. El certamen coincidirà amb la 18a edició de les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli, jornades que començaran aquest proper diumenge i que s'allargaran fins al 29 de novembre. De tot plegat ens en parla en la crònica que avui des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
A punt d'encetar el mes de novembre, la regidoria de Fires i Festes anunciava aquesta setmana que ja està gairebé tot a punt per a una nova edició de la Fira de l'Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, que se celebrarà a Santa Bàrbara els dies 20, 21 i 22 de novembre. Enguany, amb una 70ena d'expositors que han confirmat la seva presència. Judit Lleixà, responsable de la regidoria, anunciava com a novetat la incorporació d'una tercera carpa on, segons dia, s'aposta per un contingut important, creant un espai temàtic que complementarà anualment la fira amb propostes diferents a cada edició. En aquesta ocasió, el que es podrà veure serà una mostra d'una 12ena de pessebres artesans confeccionats per gent del municipi, a més de la venda de productes nadalencs.
Este any posem una carpa temàtica que acollirà a pessebres artesans. Molts d'ells, bueno, la majoria d'ells, fets per gent d'aquí del nostre poble. També vindran gent de fora i a la mateixa carpa, pues, també hi haurà alguna paradeta que vendrà articles de Nadal. El motiu o la finalitat d'esta carpa, pues, és atreure a diferent públic, no? I llavors garantir-te que cada any hi haurà algo diferent a la fira.
A banda d'aquesta novetat, i com tots els anys, es podrà degustar el primer oli de la collita, presentat per les dues cooperatives planeres, i gaudir d'una representació comercial de tot tipus, a més de les diferents activitats paral·leles que s'aniran succeint durant els 3 dies de fira. També, de l'1 al 29 de novembre, Santa Bàrbara presenta les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli, que enguany arriba a la seva 18a edició, i amb la que durant tot el mes els 4 restaurants adherits a les jornades oferiran menús especials preparats per a l'ocasió amb preus que oscil·len entre els 35 i els 15 euros. Els participants són els restaurants Diego, Venta de la Punta, La Llar i Can Llorenç.
Gràcies, Josep. I d'un dels productes tradicionals i emblemàtics del nostre territori, com és l'oli, en parlem ara d'un altre que, en este cas, s'ha convertit també en símbol d'un municipi com l'Ametlla de Mar. Ens referim a la Tonyina Roja, ens referim al grup Balfegó, que ahir organitzava dimarts la 8a edició de les jornades científiques de la Tonyina Roja, del grup Balfegó. Unes jornades que van servir, entre d'altres, per presentar estudis i conclusions que indiquen que més d'un 40% de la tonyina comercialitzada com a roja és un frau perquè és d'altres espècies. La investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, Anna Gordoa, va explicar en el marc d'aquesta jornada científica l'estudi sobre el frau alimentari que afecta la comercialització de la tonyina roja. Segons Gordoa, s'ha comprovat amb anàlisis genètics que de mitjana el 40% de la tonyina roja comercialitzada és fraudulenta i que s'està venent com a roja, tonyina d'aleta groga i tonyina d'ulls grossos o blanca. Des del Centre d'Estudis d'Avançats de Blanes es recorda als consumidors finals que poden exigir vore el document de captura, el DECAS de la tonyina que consumixen, però com apunta Gordoa no s'ha pogut trobar aquest document en cap dels punts de venda analitzats. Un dels estudis més importants presentats en aquesta 8a edició de la jornada científica és l'estudi del Centre d'Estudis Avançats de Blanes sobre la fiabilitat de la informació en la cadena comercial. L'anàlisi corrobora un frau alimentari tenint en compte que de mitjana el 40% de la tonyina roja que es comercialitza, com dèiem, com a tal, és en canvi d'altres espècies, sobretot tonyina d'aleta groga, yellowfin i la d'ulls grossos, la tonyina blanca. Gordoa reconeixia que estem en un percentatge de frau que oscil·la entre el 20 i més del 50%. Entenem per frau allò que en les anàlisis genètiques ens dona que és una espècie diferent a la que venia etiquetada o la que ens han dit que era. També el 70% del peix es ven mal etiquetat. Només hi ha 5 espècies que es puguen vendre com a tonyina i no són les que es comercialitzen. La resta hauria d'especificar en l'etiquetatge si és en roja, d'aleta groga, d'ulls grossos o d'altres espècies. El frau està bastant dirigit, ens venen per tonyina roja el que no és, tot i que molts cops creiem que estem consumint tonyina roja. Per evitar enganys, la investigadora cap del CEAP explica que existeix el document de declaració de captura, el DECAS, que el consumidor pot exigir sobre el producte que compra o menja. Fins i tot hauria d'estar present en peixateries i restaurants, però en la investigació no s'ha pogut trobar en cap dels punts de venda analitzats, tot i que s'estigués venent tonyina roja legal. Amb el DECAS es pot frenar el doble frau. Per una banda, que la tonyina roja que consumim no sigui tonyina d'una altra espècie i que hagi arribat a la nostra taula de manera legal. L'estudi s'ha fet en tots els rangs de la cadena comercial, des de majoristes a detallistes i restaurants. S'ha dut a terme en tots els municipis del litoral català i en les 4 capitals de província catalanes. També en els 3 principals mercats agroalimentaris de l'estat espanyol, Mercabarna, Mercamadrid i Mercamàlaga. Les anàlisis s'han fet durant 12 mesos i acabaran el dia 31 d'aquest mes d'octubre. Un altre dels debats que es va posar sobre la taula en la jornada científica de l'Ametlla és sobre qui recauen les competències per augmentar el control de la comercialització i protegir a la vegada els consumidors. Tal com assenyalava Gordoa i també el gerent del grup Balfegó, Juan Serrano, existeix des de l'any 2009 el DECAS, el document de declaració de captura per determinar la traçabilitat del producte. Aquest document relata si hi havia observadors de la pesca a bord del vaixell de captura, quan es va pescar l'exemplar, en quina granja va entrar la tonyina, quan es va sacrificar i a qui es va vendre. La Comissió Europea va dictaminar l'any 2012 que, a més, tots els lots o sublots en què es divideix la peça de tonyina han de portar una fotocòpia del DECAS original. En canvi, Juan Serrano explicava que no s'està fent aquesta certificació i l'estudi de Gordoa ha comprovat que no l'han trobat en cap punt de venda on l'han sol·licitat durant la investigació. No hi ha deques, però no s'està inspeccionant. El consumidor té dret a saber i demanem respostes a les parts implicades, deia el gerent del grup Balfegó, Juan Serrano.
En el estudio veremos que se está vendiendo como atún rojo otra especie de un valor de calidad mucho más bajo, como es el yellowfin o como es el patudo, pues evidentemente a mí me excluye del mercado. Si yo he pagado por un producto algo muy caro, y a la hora de venderlo tengo que cargar evidentemente mis costes de producción y mi margen. Si me están diciendo que otro producto que vale mucho más barato, por decir una cosa, en el mar para coger un atún rojo pues lo estás pagando en torno a los 14 euros, cuando un yellowfin lo puedes estar pagando a los 3 euros o 4 euros. Si al final eso llega a Mercabarna y te lo venden a 27 euros porque dicen que es un productazo, pues yo no vendo ni un kilo de atún porque tengo que venderlo a 36 euros. Y entonces ahí lo que hay es engaño. Lo que estamos pidiendo es que el consumidor sepa que está comiendo, que le den opciones. Hoy ya podemos hablar de que es capaz de escoger entre un jamón de cebo, de recebo o de bellota, con distintos precios, pero somos capaces, no somos tontos los consumidores. Ya tendremos la opción de probar en un momento determinado el más costoso o el menos costoso. ¿Por qué no hacen lo mismo con el atún?
Tal com escoltàvem a les paraules de Serrano, des del grup Balfegó reclamen, per una banda, més control sobre els comercialitzadors per acabar amb la pesca i la venda il·legal de tonyina i més informació per part de les administracions per acabar amb consumidors poc preocupats i molt desinformats d'allò que mengen. La Generalitat, per la seva banda, s'ha compromès a iniciar també una campanya de mostrejos per comprovar la correcta comercialització de tonyina roja i de cara a l'any que ve també es farà un pla d'inspecció. Anem una mica enrere, reconeixia Àngela Seira, la directora general de Pesca i Afers Marítims, la responsable de Pesca de la Generalitat, diu que cal responsabilitzar a totes les parts en aquesta qüestió. Els pescadors han de vendre el producte i l'han d'etiquetar d'acord amb la llei. Els que el comercialitzen han de reclamar que hi hagi la traçabilitat ben marcada i els consumidors hem d'exigir l'etiquetatge correcte. Si exigim el nostre dret a la informació adient, podríem aconseguir evitar el frau, defensava Àngela Seira.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6:30 de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset i a les 9:30 de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem avui i ho fem amb un cel sense gairebé núvols. Aquest front que ens ha creuat durant la nit i matinada, que ha deixat precipitacions no molt importants, 12 litres a Valls, 12 litres també a Querol, 5-6 litres en algunes comarques, però ha passat ràpidament i ara mateix tenim una jornada estable per davant, amb temperatures que han quedat suaus a la costa altre cop, 16-17 o fins i tot aquests 18 de Barcelona o Tarragona, però en canvi cap a l'interior i sobretot cap a aquests punts una miqueta més elevats, les temperatures han baixat i força. Montsec d'Ares 3 graus, a Prades també 5 graus, 9 a Ribes de Freser i valors negatius a alta muntanya, 1 grau sota 0 a Espot o també 3 sota 0 avui a la cota 2.500. Veiem la imatge del Meteosat, veiem com el front s'ha anat allunyant, ens ha creuat durant aquesta nit matinada, primera hora del matí, amb núvols ara mateix i molta estabilitat la que ens espera de cara als propers dies. Avui encara a la tarda tot aquest aire fred portarà algun ruixat puntual. Imatge ampliada que comprovem els núvols cap a les comarques del nord-est, també algunes boires, núvols baixos cap a les comarques interiors i les traces de precipitació que comentàvem que han anat viatjant de sud a nord i han anat marxant al llarg de la nit matinada. Amb alguns núvols cap al Pirineu, Prepirineu, temperatures, com dèiem, una miqueta més curtes i també al migdia li costarà més de pujar aquest termòmetre. I a la tarda, alguns ruixats cap al Pirineu, sobretot Pirineu de Lleida, i amb una cota neu que tira cap avall, 1.800 metres, per tant, podríem parlar d'aquesta tímida nevada en aquestes cotes més elevades. Sol al País Valencià i Balears i els propers dies, moltes estabilitat, amb contrast tèrmic entre el dia i la nit, temperatures al migdia que tiraran cap amunt. Fins ara.
Seguint el nostre guió habitual diari amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'informació que un dia més, avui dimecres 28 d'octubre, també ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.